Ràdio Maricel, a cel obert.
Segona part del repàs al ple municipal d'ahir es debatia la moció per a la creació d'una comissió informativa de caràcter especial sobre l'inscrit de l'empresa Constriberic i les obres adjudicades del Fons Estatal d'Inversió Local. Per un problema de procediment no estava inclòs el text d'aquesta moció a l'ordre del dia, però més enllà d'aquesta qüestió inicial, Miquel Forns va exposar els tres motius principals pels quals es demanava la creació d'aquesta comissió informativa de caràcter especial. Per una banda, pel contingut de la carta que va ser enviat en el seu dia per un cas que, segons va dir Miquel Forns, ha estat denunciat a la Fiscalia Provincial i el perquè l'Ajuntament no va actuar en el seu dia, i sobre les explicacions sobre un deute pendent que encara està pendent en la xifra de 57.000 euros. Per altra banda, Convergència també creu que calen explicacions sobre les diferents contractacions que s'han fet del fail i amb les justificacions de cadascuna d'elles, i per altra banda sobre l'1% cultural que es demanava en el plec de clàusules i en base a quina disposició legal l'Ajuntament podia demanar això. Bé, doncs a partir d'aquestes argumentacions inicials, com els dèiem, el Partit Popular, en paraules de Jorge Carretero, va donar suport a aquesta moció, però no es van mostrar tan explícitament a favor la resta de grups polítics municipals. Per la seva banda, Nou Horitzó i Esquerra Republicana van manifestar expressament la seva confiança en Raül Alberín, director de l'àrea de territori, la qual cosa no va eximir tampoc a que els grups de l'oposició demanessin tota aquella informació, i l'alcalde es va comprometre a que al mes de setembre la rebrien i també hi hauria, doncs, precisament un punt específic sobre això, sobre aquesta sol·licitud de la informació més detallada. Acció per Sitges va censurar l'actuació de Convergència i Unió per no haver cercat prou informació abans de fer publicar el cas, posant en qüestió l'honorabilitat de les persones en un moment en què aquests casos han sensibilitzat molt a l'opinió pública, i Armand Paco, per la seva banda, va lamentar que, tot i les explicacions en aquella reunió amb tots els grups polítics, Convergència i Unió hagi arribat fins aquí ferint l'honorabilitat d'un professional amb qui té absoluta confiança. Si us sembla, escoltem el que va ser el debat estricte d'aquesta moció de Convergència i Unió, i després, en l'apartat de pregs i preguntes, la intervenció de Carles Aros. Comença Miquel Forns.
Degut a un malentès que va haver-hi amb la interpretació del ROM, lògicament aquest punt la voluntat és que estigués per part de tots els portaveus aquí i per part de l'alcalde en l'ordre del dia, que és el punt de la creació. Jo no tinc el títol aquí, però si me'l deixen llegir, sí, si em deixen llegir un moment, eh? Ja el tinc. Que és la creació sol·licitada per Convergència i Unió de la moció de la creació d'una comissió informativa de caràcter especial sobre l'escrit de l'empresa Constriberic i les obres adjudicades del Fons Estatal d'Inversió Local. Doncs si hem de votar la urgència, vots a favor de l'urgència? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovat per unanimitat.
Ara doncs passem a l'exposició de la moció per part del grup de Convergència.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, com diu el mateix text, la finalitat d'haver presentat per part del grup de Convergència i Unió d'aquesta moció és crear una comissió informativa de caràcter especial per l'estudi, l'informe o la consulta de tres temes molt lligats entre ells i que tenen l'origen en una carta que l'administrador mercantil de l'empresa Constriberic Grup Promotor SL va registrar el 5 de juny de l'any 2009 a l'Ajuntament de Sitges, sense haver rebut encara a dia d'avui resposta oficial escrita. Aquests tres temes són els següents, i els aniré explicant cada un d'ells. Primer tema, el contingut propi de la carta de Constriberic. En aquesta carta es fan unes insinuacions, unes acusacions molt greus contra l'Ajuntament de Sitges i contra un empleat públic, el director de l'àrea de territori, sobre la presumpta petició d'aportacions en les adjudicacions d'obres del Fons Estatal d'Inversió Local, el FEI. Segons l'empresari, se li va suggerir una aportació d'un 2% per al foment de les entitats i les empreses de la vila, a banda de l'1% pel foment cultural que recull el plec de clàusula. Aquest cas es troba actualment denunciat a la Fiscalia Provincial de Barcelona i, per tant, entenem que la justícia ja farà el camí que pertoqui. No obstant això, ens sorprèn que des que es va registrar aquest escrit a l'Ajuntament, ara fa més d'un any, no s'hagi fet res davant d'aquesta mena d'acusacions quan el govern manifesta que són totalment falses. El grup de Convergència i Unió no entenem ni compartim com és que l'alcalde i el govern municipal no van informar a la resta de grups municipals d'unes acusacions tan greus. No entenem ni compartim per què l'alcalde no va obrir un expedient informatiu sobre aquest tema per esbrinar si eren o no eren certes aquestes acusacions i per recollir les declaracions de les persones afectades. No entenem ni compartim com davant d'uns fets d'aquest tipus, i insistim, quan el govern diu clarament que són falsos, el govern no ha dut a la justícia aquesta acusació contra la institució municipal, precisament per defensar l'Ajuntament i la persona del seu director de l'àrea de territori. A banda de tot això, part del contingut de la carta registrada també necessita d'explicacions convincents. Per què hi ha aquest deute pendent amb l'empresa? Per què no es va pagar en el seu dia? Per què el director de l'àrea de territori va manifestar en el darrer ple, quan va prendre la paraula, que aquest senyor ja havia cobrat quan no és cert? Com és que a hores d'ara encara no existeix partida pressupostària per pagar el deute pendent amb aquesta empresa? Quan es pagarà aquest deute definitivament? Aquest seria un primer bloc que creiem que hauria d'estudiar la comissió informativa. Un altre segon tema, un altre segon bloc, seria les pròpies adjudicacions del FEIN. Volem que no quedi cap ombra de dubte sobre com s'ha fet tot el procediment de les adjudicacions del FEIN. Que tot estigui ajustat a les normes de contractació pública en general i en especial per la llei de contractes del sector públic i el reial decret llei propi del FEIN. Que s'hagin complert les prescripcions del FEIN en quant a generació de llocs de treball i que s'hagin presentat les justificacions dels recursos rebuts. I un tercer bloc, un tercer tema que creiem que hauria d'estudiar la comissió informativa de caràcter especial, és l'1% per polítiques de promoció cultural i artística que es demana en el plec de clàusules. Ens explicarem. Volem que s'aclareixi en base a quina disposició legal s'ha efectuat aquesta obligació d'aportar aquest 1% per part dels contractistes. Els plecs de clàusules tipus del FEIN, els que ha publicat el govern espanyol, no hi surt enlloc aquest 1%. I el reial decret llei que regula el FEIN, tampoc. Per tant, creiem que és necessari que s'estudiï com és que es demana aquí aquesta obligació als contractistes. Concretament, això en el plec de clàusules de Sitges surt a l'article 9.3. Per tant, creiem que cal aclarir primer si és legal haver demanat aquest 1%. Cal saber també si s'ha ingressat aquest 1% per part de tots els adjudicataris i on han anat a parar aquests diners. A quines activitats de promoció cultural i artística del municipi s'han invertit els diners? Estem parlant de fa un any, eh? O a quines entitats, associacions o fundacions han anat a parar? I de quina manera s'ha regulat aquesta destinació d'aquestes aportacions de l'1%. Exposat tot això, tots aquests dubtes, queda ben clar per què volem que es constitueixi aquesta comissió informativa de caràcter especial. Insistim, per garantir que es disposarà de tota la informació pertinent i perquè hi hagi un major flux d'informació. Per una major transparència en la resolució d'aquest conflicte. Per garantir la participació de tots els grups municipals. I, per si s'escau, prendre les mesures i responsabilitats tècniques i polítiques que pertoquin i concloure els treballs i debats de la comissió en unes conclusions que tanquin la porta d'aquest assumpte. Creiem que cal esvair qualsevol dubte sobre l'Ajuntament de Sitges i per això exigim un pas ferm en la transparència i en la informació. I demanem avui el recolzament de tots els grups municipals en aquesta moció. Gràcies.
Gràcies. Més paraules? Senyor Carretero.
Sí, gracias, señor alcalde. Muy rápidamente, este grupo municipal sí que apoyará esta moción. Dada la situación que se ha producido, consideramos que es grave y habida cuenta de las publicaciones que ha habido en los medios de comunicación, creemos que la mejor forma de cerrar este asunto y realmente, si no es nada, quede totalmente impoluta la imagen del ayuntamiento y de sus trabajadores, es que esa comisión de carácter interno para investigar este tema y llegar a las conclusiones que sean pertinentes. Por tanto, simplemente decir que vamos a apoyar esta moción y nada más.
Sí, senyor Lluís, Mercè.
Per banda del grup municipal Norizó, nosaltres ens abstindrem. Ens abstindrem per diversos motius. Primer, sentides algunes parts i veient la documentació que el senyor Raül Alvarín va portar l'altre dia a la taula de quan es vam reunir per començar a esbrinar aquest tema, tant el soci del senyor Arós com el Carles Pinyol, que són els dos testics que posen en manifest aquesta carta, han fet un escrit dient de que el que diu el senyor Arós és mentida. Desmenteixen exactament el que realment és el quid de la qüestió amb aquest tema. Queden dos punts més amb aquesta moció, que són el fail i l'altre, amb el qual això és un altre tema a tratar, crec jo, que no té que veure res amb l'altre tema. Es vincula, però jo crec que no és per aquesta línia on realment crec que es tindria que anar. No? Si hi ha dubtes del fail i com s'ha aprovat el fail i com realment aquest 1% que crec que era optatiu s'ha aplicat o no s'ha aplicat o s'ha quedat o no s'ha posat o l'han donat o no l'han donat, això jo crec que seria raó de muntar un altre tinglado, sigui una comissió específica pel fail. No? Amb el tema del Raül té el nostre recolzament total com a grup municipal perquè creiem en la seva honradès i fins que no es demostri el contrari en aquests moments l'avalem la seva postura i no tinc res més que dir. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Lluís Mercè. Senyora Parés.
Bé, jo penso que estem davant d'una moció que diria que és com molt delicada. De fet, vam intentar i Esquerra tenia molt clar que havia de ser un debat intern, ja ha parlat el senyor Lluís Mercè de la Junta de Portaveus, i de una mica doncs, posar els diferents punts i criteris al damunt sobre la I, és a dir, saber realment doncs, què havia passat. Perquè si no anem amb cura, de vegades, si l'altre dia ho comentàvem, el tema doncs, de l'internet i dels Facebooks, ens poden jugar males passades. Jo penso que aquí hi ha hagut un joc de males passades. I que, per tant, doncs, s'ha embolicat la troca d'una manera que no, realment no és real el que estem veient o el que s'ha anat dient. Se'ns ha donat explicacions, s'han donat explicacions i nosaltres també com a Esquerra reiterem la plena confiança amb el cap del Departament d'Urbanisme i això sí que ho ha dit Convergència, la seva via legal doncs, ja anirà fent. Per tant, aquí nosaltres com a institució, com a element polític, doncs penso que el que hem de fer és avançar amb aquesta màxima transparència. Jo crec que el que ara hem de demanar al govern, i m'atreveria a demanar-ho, prosperi o no prosperi la moció, és que ens serveixi d'experiència per intentar buscar sempre aquest consens i aquesta porta oberta a la informació i que de vegades ens pensem que és una miniesa i que això no ja s'oblidarà i que després doncs, va creant com una mena de peus no? que van fent pòsit i que ens fan mal. I per tant jo demano això que es tingui present com a experiència i que a partir d'ara doncs, hi hagi comunicació i fins i tot amb problemes que puguin tenir doncs, que arribin als grups polítics. I després, això sí que una mica lligat amb la moció de Convergència, que per màxima transparència en el proper ple ja lliurement l'equip de govern faci i expliqui doncs, on han anat a petar els finançaments dels FEOs amb la documentació i que ho sàpiga absolutament tot Sitges. És a dir, tothom, perquè jo penso que aquí és aquesta més clara voluntat. Si hi ha aquest compromís, el que Esquerra farà és abstenir-se, si no, haurà de donar suport a la moció, perquè entenem que com que no tenim res a amagar absolutament ningú, doncs parlar més sobre el tema a mi no em crec que mena de problema. Ara, si vosaltres us comprometeu al ple de setembre a portar un document i a fer-lo públic perquè es pugui veure a través dels mitjans de comunicació, entenc que aquesta part, no, de feina, doncs és la que una mica se'ns pregunta, perquè l'altra, repeteixo, nosaltres tenim molt clar, doncs, la capacitat intel·lectual, acadèmica i professional del tècnic i del responsable de l'àrea.
Moltes gràcies, senyora Parés, i jo agafo el compromís, com vostè ha demanat, com vaig explicar també a la Junta de Portaveus, de d'aquí al mes de setembre, que serà el proper ple, doncs donar tota la informació als grups municipals. Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. La veritat és que opinar sobre aquest tema és un tema realment complicat, en què, a més, l'opinió pública està molt sensibilitzada, sobretot pels casos que hem vist en el país. Per tant, doncs, la veritat és que creiem que aquí Sitges a ningú ha d'espantar la informació i la transparència. Pensem que no hi ha d'haver problema per això. Ara bé, no aprovem la manera com ha treballat en aquest cas Convergència i Unió. Per què? Perquè amb aquest tema, que és d'alta sensibilitat en els mitjans de comunicació, doncs pensem que l'adequat era buscar primer la informació adient, adequada, i un cop amb tota la informació a la mà, aleshores fer la denúncia que correspongués o no fer res. És a dir, hem comprovat que allò és correcte, hem demostrat que la feina de l'oposició la fem bé per anar a buscar la veritat i finalment, doncs, si no s'ha trobat res, doncs s'acaba el tema i evitem el patiment de persones, perquè aquesta és l'altra cara de la moneda, no? És a dir, s'acusa veladament o es diu veladament alguna cosa en públic, no oblidem això, en públic, i aleshores la honorabilitat d'unes persones queda tocada, i això sap greu. És a dir, que realment aquí també hem de veure quin és el valor de la feina que nosaltres fem aquí. És a dir, quan parlem en públic, doncs hem d'anar molt en compte amb el que diem, perquè podem fer molt de bé o molt de mal. I per tant, doncs, la posició d'Acció per Sitges, en conseqüència, serà no oposar-se en absolut a que s'obri, si es creu, una comissió informativa, però no ara. És a dir, pensem que el primer que s'ha de fer és anar a veure les fonts. Sabem que des de la setmana passada a Urbanisme hi ha un munt d'expedients a disposició dels membres de l'oposició, que podem fullejar-los, mirar-los, demanar explicacions, i fet això, mirat fiu parlant de cadascun d'aquests expedients, després vindrà l'hora de dir, doncs mira, val la pena que fem la comissió informativa o no. Agafem i diem, escolta, tanquem el tema aquí, que, bueno, que és la paraula de l'un contra l'altre i al final tampoc no hi ha res. No? Per tant, doncs, Acció per Sitges en aquest cas s'abstindrà. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Gavi Serrano.
Sí, gràcies, alcalde. El grup d'Iniciativa per Catalunya Verds votarà en contra de la moció. Primer, perquè no trobem arguments per tirar endavant aquesta comissió especial. Creiem que, primer, nosaltres li donem tota la confiança al cap d'Urbanisme, creiem que dona tota la credibilitat i confiança, i també perquè creiem també que no hi ha motius per tirar una comissió especial. Si pensessin que hi ha motius per tirar la comissió especial, tindria endavant. Però jo crec que la paraula d'un empresari, quan s'ha demostrat que altres persones estaven a la reunió, han dit tot el contrari. Per nosaltres li donem més credibilitat a aquestes dues persones i sobretot per el respecte a la credibilitat del nostre cap d'Urbanisme, que no entenem per què hem de crear aquesta comissió.
Gràcies. Segona paraula més. Senyor Manpaco.
Sí, en primer lloc pensava que no hi arribaríem on hem arribat, sincerament els hi dic. I no hi arribaríem perquè certament en el mateix acte de ple del mes passat en el qual Convergència i Unió posa de manifest una carta que apareix en un Facebook, pensava que d'aquell moment fins ara les explicacions donades pel tècnic havien estat suficients. Evidentment la meva posició com a portaveu i lògicament com a responsable d'urbanisme no és fàcil, perquè vostès entendran que el senyor Alberín el coneixo des que a petició meva va ser contractat per aquest ajuntament fa gairebé 7 anys, perquè va entrar com a arquitecte i després doncs, amb més responsabilitats passant a ser una dels artífecs, jo diria amb d'altres persones, de la realitat urbanística que tenim en aquests moments a Sitges. També és cert que ell ha tingut la responsabilitat de tirar endavant dues obres, projectes millor dit, importantíssims per la vila de Sitges, un al FEIL de l'any passat amb 4,5 milions d'euros i un altre al FEU SL d'aquest any amb 2,8, que han significat doncs, un avenç en relació a un seguit de millores a l'espai urbà, en centres escolars, en places, en carrers, en definitiva. Els haig de dir que això és la primera vegada que em passen 20 anys. La primera. Sóc aquí amb el meu company i alcalde des de l'any 1991. I quan reflexiono sobre això, jo no en tinc dubtes. Jo en crec, primer, al treballador de la casa i segona, al company i a l'amic. Clar, he insistit molt i els he insistit a vostès i a la Junta de Portaveus, ja sap el senyor Mas, que vam estar força hores discutint sobre com veia jo aquest tema, els hi vaig insistir i els hi vaig donar les motivacions pels quals l'Ajuntament, coneixedor d'un escrit infumable, per no dir la més gruixuda, no volia fer publicitat del mateix. Evidentment, només ser coneixedors, l'alcalde i jo mateix, vam parlar amb el cap d'urbanisme i van dir què hi ha de cert en tot això que es diu aquí. Evidentment que volien que contestéssim a una carta que acusava a un treballador municipal, no era de rebut contestar. Simplement perquè, entre altres coses, no s'hi aporta cap prova de que això hagi estat així. És més, sí que s'aporten proves del contrari. Certament, insisteixo, la nostra posició no és negar-nos a una comissió especial, informativa, que esbrini, perquè, insisteixo, poca cosa més ja que esbrinar. Dels 3 punts que contempla la moció, penso que el primer se'l podien haver estalviat. La honradesa, la honorabilitat del tècnic municipal ha estat desacreditada per uns altres i ha estat recuperada justament des del mateix moment en el que el ple del mes passat va donar la resposta in voce a la pregunta de Convergència i Unió, però després ratificada per la prova d'altres testimonis per com han acordat. I m'hagués agradat que com a mínim això s'hagués tret de la moció. Perquè quina honorabilitat volen rescabalar aquells que han fet públic una cosa, un tema que l'Ajuntament no el volia fer. I no el volia fer precisament per preservar aquesta persona d'això que ha dit algun company en aquesta sala, del que està passant ara. Evidentment, vostès poden o no compartir aquesta posició, però no costa res trucar a l'alcalde, trucar al regidor d'Urbanisme i coneixedors d'una carta com aquesta, preguntar qui havia del cert en lloc d'esbombar-ho públicament. Sobre les altres dues qüestions, vostès saben que el FEIL i el FEOSL s'aproven per Junta de Govern, en el qual els projectes són subjecte a un estudi bastant acurat, hi ha una memòria econòmica, segueixen els processos de contractació que dona la llei, ja siguin negociats amb publicitat, sense publicitat, ja siguin concursos, i que tots i cadascun d'ells s'aproven per la Junta de Govern local amb el vistiplau dels serveis de secretaria d'intervenció. Si l'Ajuntament va demanar, i ho tinc aquí en el fil de l'any passat, un 1% per temes culturals, és perquè es podia demanar. Evidentment era un esforç que havien de fer aquelles empreses que treballaven en l'execució d'aquest fet. Evidentment l'oposició té, com no podria ser d'una altra manera, el dret a consultar tots i cadascun dels expedients que es treballen en els diferents departaments, cosa que no hem negat mai. Però sí, clar, és que ha passat un any des del fet. Per què no es va anar a consultar el FEIL des del primer moment en què eren aprovats els projectes, es certificaven les obres, es pagaven els diners i es donava o es tancava el procés davant de l'Administració General de l'Estat. Per què? Perquè hi ha una carta que qüestiona això. L'1% cultural, lògicament, destinat a el que l'Ajuntament entengui que poden destinar-se aquest 1%, lògicament tindran vostès complida informació de on ha anat a parar aquests diners. Però, més enllà de la informació que nosaltres podem facilitar, aquest regidor se sent volgut, indignat, no recuperarà el bon nom i l'honorabilitat d'una persona que ja s'ha fet públic allò que no ha fet. Jo els hagués agradat discreció, els hi vaig demanar una i una altra vegada, evidentment des del moment en què algú posa de manifest mitjançant un escrit de que algú ha anat a la Fiscalia a denunciar, encara no tenim còpia ni del paper de la Fiscalia ni quin ha estat l'objecte de la denúncia, perquè si la denúncia és una conversa que jo vaig tenir amb un altre, com no porti alguna cosa més, jo no sé si... Però no els hi puc dir res més. Per mi no és el mateix la paraula d'una persona que d'una altra, quan coneixo la persona que m'ha donat paraula.
Gràcies. Una paraula més? Sí, Joan Miquel Forn.
Gràcies, senyor alcalde. Si hem presentat aquesta moció és perquè amb les preguntes que vam fer en el darrer ple no són excuses, senyor Rafael Roig.
Perdona, és
que... No són excuses, senyor Rafael Roig, que em deia que són excuses. És una justificació de per què hem presentat la moció. És perquè les respostes que vostès ens van donar en el passat ple no ens convencen i perquè volem molta més informació. Hem entrat per registre la petició de la comissió informativa, la petició de creació d'aquesta comissió informativa. Si ens haguessin contestat, ens haguéssim estalviat que passés pel ple. Hem entrat per registre la petició d'informació i documentació. Si ens haguessin contestat via decret d'alcaldia, potser ara ens haguéssim estalviat discutir-ho. Senyor Armand Paco, tenim dret a consultar-ho. Senyor Armand Paco, tenim dret a consultar-ho, però també tenim dret a obtenir còpia. Què és el que hem demanat? Obtenir còpia de tots els expedients. Doncs contesti-les. Contesti, faci les còpies i ens les fa arribar. Si això ho haguéssim fet, potser ens estalviaríem ara discutir-ho. Insistim, volem debatre-ho, volem que quedi clar. Hi ha molts temes que no ens han respost. El deute pendent, per què hi ha aquest deute? Per què es va arribar a aquest punt? Per què a dia d'avui encara no s'ha pagat? Per què s'afirma que sí que s'ha cobrat i no és veritat? Per què es contradiu amb govern i càrrec tècnic en les seves manifestacions públiques, que també fan manifestacions públiques vostès, per exemple, a l'emissora municipal? Vostè de pas, quan va presentar l'ordre del dia del ple. Sí, anunciant que aquest grup potser es replantejaria de retirar la moció. Ho vaig escoltar. No m'ho negui perquè ho vaig escoltar. Aniran a la justícia? Vostès tampoc ens han contestat.
Ara contestaré, eh? Quan acabi vostè li contesto jo.
Volem totes les prescripcions del FEU que quedin clares. S'ha complert tota la contractació d'aturats que prescrivia el FEIN precisament per tots els temes de cobrir les necessitats que hi havia en aquest sentit laboral. Volem que tot això ens ho aclareixin, però no amb una carta, no amb una llosa, sinó que ho puguem debatre. I centrem-nos en el tema de l'1%. Per què ho dic? Perquè les explicacions que ens han donat sobre el tema de l'1% no són prou convincents. Per una raó, el tècnic afectat no ha parlat mai d'aquest 1%. Ha dit que és una prescripció legal. Em volen fer el favor de demostrar-me on te diu que vostès podien demanar aquest 1% pel foment cultural? Si vostès es refereixen en el plet de clàusules, evidentment, però com hi han posat en aquest plet de clàusules? Perquè amb el plet de clàusules tipus no hi surt. I si fan referència a l'1% de la llei de patrimoni espanyol, això es refereix a una altra cosa. Aquest 1% és una bossa que recull l'Estat i que després la distribueix en funció d'un concurs públic de projectes que es fan, que em penso que fins i tot la reforma dels museus va anar per aquesta via. Oi? Si no és això, quin 1% han creat vostès? I en base a què? On està la regulació?
Puc explicar?
Sí, endavant.
No, jo vull explicar una cosa. L'1%, senyor secretari, en el ple de clàusules, pot explicar com vostè ens va proposar quan nosaltres li vam dir si era possible?
L'1% està inspirat amb el 1% de la llei de l'Estat i de la llei de la Generalitat en relació a que destina l'Estat, tant l'Estat com la Generalitat, destinen un 1% del que és que ho gasten en obres públiques amb subvencions d'interès cultural. En aquest sentit, l'Ajuntament, dintre del que és l'autonomia municipal, especifica en els seus plecs de clàusules que els contratistes i licitadors hauran de destinar un 1% en projectes culturals de la vila que l'Ajuntament decideixi. És evident que qui participa en el plec de clàusules o qui en la licitació doncs accepta que hi hagi aquesta clàusula, igual que a la resta de clàusules que es presenten. Un cop acceptades, l'Ajuntament procedeix a la distribució d'acord amb el Departament de Cultura Municipal.
Això l'explicació, perdó, això l'explicació del senyor secretari de l'Ajuntament, eh? No, no, nosaltres no vam anar allà, vam posar un 1% al plec de clàusules, no? Nosaltres vam demanar, i crec que és el que hem de fer tots, eh? Vam demanar si es podia fer i, segon, si aquestes empreses podrien participar en les activitats culturals i patrimonials d'aquest poble, que és el que toca fer. I escolta, és que si tu vas en un concurs i posa un 5% que han de participar en una campanya de publicitat, en una campanya, això és totalment legal. O sigui, en realitat, nosaltres, quan vam... Aquest, per aclarir aquest tema, eh? I a més aquest tema, senyor secretari, vostè em fa un informe, si fa arribar els membres de la oposició, perquè lògicament aquest informe estava avalat pel senyor secretari. Una altra cosa és que vostès dubtin del senyor secretari. Llavors això és una altra cosa. Això és una altra cosa, que jo crec que és bastant perillós dubtar del secretari de l'Ajuntament. Llavors, aquest tema ja està aclarit. Està aclarit perquè, escolti, aquí davant de tot, senyor secretari, ha fet una explicació i li farà arribar un informe. Correcte.
Sí. Senyor secretari, aviam, ens comenta que això està inspirat en l'1% cultural espanyol. Voldríem saber, aleshores, com ho han regulat. És a dir, de quina manera vostès, des d'aquí l'Ajuntament, perquè clar, estem parlant, senyor alcalde, no de diners de fons de l'Ajuntament, del pressupost municipal, sinó diners de l'Estat. Diners vinguts directament de l'Estat. Per tant, de quina manera això es casa, això sí que ens agradaria amb aquest informe que vostè ens farà, que ho reculli, de quina manera això legalment casa, perquè nosaltres a dia d'avui no ho entenem. Entendríem potser més que hi hagués una voluntat de patrocini que s'expressés, senyor Mampaco, que s'expressés en el plec de clàusules una voluntat de patrocini que es pogués valorar, però no una obligació directa al contratista.
Miri, jo, escolti, em remeto a l'informe del secretari que vostès tindran quan toqui. Correcte?
Bé, esperem que ens el facin arribar amb tota la documentació que hem demanat.
Correcte, ja està. Ja està. I per últim, vostè sap, senyor... Bueno, no, vostè no hi era, estava el senyor Mas. I sort que estaven tots també els portaveus, eh? Que vam manifestar des d'aquest govern a proposta d'alguns portaveus, que vam arribar a un acord menys amb el seu portaveu, en aquell moment, de que nosaltres, a tots els portaveus i a la Junta de Portaveus, se li donaria tota la informació que necessitéssim, que volguessin, i això està i serà així al setembre amb la Junta de Portaveus, que és el que toca, que és el que hem quedat en aquest tema. A part, vam fer vindre el senyor Raül Berín perquè ens donés totes les explicacions que tenia que donar. Llavors, nosaltres continuarem amb aquesta línia de donar totes les explicacions a la Junta de Portaveus del setembre amb tots els informes pertinents que tinguin que fer els diferents tècnics, secretaris, interventors, tots aquells que vostès creguin oportuns, que és el que hem de fer, i vostès i la Junta de Portaveus ja decidirà després si vol una comissió o no la vol, que és la proposta més sensata que la Junta de Portaveus va posar sobre la taula. Junta de Portaveus, jo crec que vam estar aquí, ho hem manifestat, llàstima que el senyor Ramon Artigas no estigui aquí, perquè també va manifestar el mateix. I el que farem doncs és posar en marxa això, i nosaltres, perquè vostès tinguin tota la informació, no només vostès, sinó també els altres portaveus, totes les explicacions d'aquest govern sobre aquest tema, i ja està. Doncs passem a votació. Vots a favor de la comissió? Vots en contra? Abstencions?
No queda aprovada la moció, només hi ha 5 vots a favor, 11 en contra i 4 abstencions.
10 minuts i seran les 12. Aquest fou el debat a l'entorn de la sol·licitud de Convergència i Unió de la creació d'una comissió informativa de caràcter especial sobre l'escrit de l'empresa Constribèric i les obres adjudicades del Fons Estatal d'Inversió Local. Fem un salt a l'apartat de pregs i preguntes, després de dels pregs i preguntes dels diferents grups polítics municipals, que resumirem en els minuts finals. En les preguntes del públic, l'única intervenció va ser la del senyor Carles Arós, o Aros. Aquí vàrem tenir en aquesta mateixa taula, com vàrem tenir en el seu dia, a Raül Alberín. Bé, l'escoltaran amb dificultats, però l'escoltaran. Com us dèiem, hi ha encara una qüestió de megafonia en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Sitges que no permet millorar les coses, o almenys des del nostre punt de vista, però amb la intenció que vostès puguin escoltar-ho, escoltaran de lluny la intervenció de Carles Arós, fent referència, sobretot, o palesant davant de l'alcalde el seu enuig pel fet que en el seu dia va demanar-li una reunió amb ell, que la secretària de l'alcalde el va dirigir aleshores al senyor Raül Alberín, que li varen donar 3 dates per reunir-se amb el senyor Raül Alberín, que no va haver manera de poder parlar amb ell i que continua encara existint aquest deute de 57.000 euros. Bàsicament, la intervenció del senyor Arós va acabar amb el compromís de l'alcalde de trobar-se amb ell avui, demà passat, immediatament, per poder parlar cara a cara, segons deia l'alcalde, d'aquesta qüestió. Enmig de la intervenció de Carles Arós hi ha un paràgraf que va ser motiu de reflexió postple. Paràgraf, menys textualment, l'escoltaran, però si el desvestim d'allò de moments de frases o interjeccions pel mig, diu, possiblement, dirigint-se a l'alcalde, senyor Arós deia, possiblement quan jo li vaig demanar a vostè una reunió, si se m'haguessin liquidat les factures aleshores, avui no estaríem aquí parlant d'això. Aquesta frase va generar un cert enrenou per com es pot interpretar. Quan es diu parlant d'això, refereix de tot en general o d'aquesta qüestió de l'impagat en particular. I a continuació, el senyor Arós va dir, allò que jo poso per escrit i signo, ho mantindré fins l'últim dia. És una part de la intervenció genèrica del senyor Carles Arós en l'apartat de pregs i preguntes al responsable de Constribèric, l'empresa que està ara en procés de liquidació i que en el seu dia va dir, com ahir també va dir, que havia avalat amb el seu propi patrimoni aquests 57.000 euros que ara li reclama la Caixa i que són els que li deu l'Ajuntament.
Senyor Calva, com bé sap, soc l'autor de la carta del 5 de juny del 2009. Vist com ha anat el coer...
Sí, perquè sentir-li millor.
Vist com ha anat el coer, el més còmode possiblement ha sigut marxar. Però crec que no ve sigut just. Primer, per qui no em coneix, que em conec. Segon, perquè no m'agradaria que quedés en el conscient de ningú que és una carta feta a l'obscuritat, que és una carta feta amb nocturnitat i deixant coses de forma velada. És una carta que s'entra per registre, és una carta pública, és una carta que va signada per una persona que és coneguda en DNI, amb la qual cosa no s'amaga ningú, és allò d'anònim que es deixa caure per les bústies del carrer, i la persona que la signa té 57 anys, amb la qual cosa és plenament conscient del que fa. Molt bé, evidentment, el ple municipal és sobirà i pot prendre les decisions que vulgui. Jo no tinc cap dubte. Però també li vull fer una petita meditació al taula perquè m'agradaria que vostè sapigués que hi ha el 5 de juny. L'Ajuntament en aquests moments en tenia més de 90.000 euros. En aquests moments la quantitat s'ha minvat perquè una part de la deuda se m'ha pagat, però encara en queden 57 per cobrar, que m'estan sent reclamats a mi, el meu patrimoni personal. Jo, si vostè em pregunta què hi guanyo o què hi perdo fent aquell escrit, li diria que possiblement hi perdo més. Sap per què? Perquè entraré en un joc en el de la incomprensió per una part, amb el de la desqualificació per l'altra i amb el que es començarà a barrejar més. Però no tinc cap por, no tinc cap por i fins al final aniré. Per què? Perquè, miri, possiblement, si la carta durant un any no se'm va contestar, no se'm va donar cap mena d'informació, no se'm va dir res de res, però això és cert, senyor Rampac, això és cert. L'Ajuntament, el seu consistori no em va dir res. Jo vaig tindre una sèrie de mails amb el senyor Raül Alberín, que aquests mails deien coses inconexes, deia que no coneixia quan se'n pagaria, quan s'havia aprovat en el ple que es faria una subvenció a la comunitat, i ella estava aquest dia al ple i em contesta en un mail que el tinc. Jo no tinc cap mail, eh? Jo els guardo. Soc molt cert amb les coses que faig, i vostè, senyor Montalvo, sap que jo soc molt cert. Vostè ho sap, no?
Vostè fa la seva exposició, perquè no hem de fer cap tipus de, ni de judici de la seva paraula, ni de ningú. Li agradaria que ningú parli amb vostè, per això.
Jo estic veient que hi ha... vostè m'escolta i altres persones no m'escolta.
El que jo l'emplaço a que vostè demà vingui a parlar amb mi, que no he vingut mai tampoc per parlar, eh? Però vull parlar amb vostè.
Jo no tinc cap problema.
Vale, vull parlar amb vostè.
Jo vaig trucar a la seva secretària, sí, demanant-li lloc per parlar amb vostè abans d'entrar l'escrit per registre. La seva secretària em va adreçar al senyor Alberín. El senyor Alberín tres vegades em va citar a l'edifici on veu el seu espai i no va contar-se cap vegada. Un dia estava en una inauguració, un altre dia. Si vostè vol que jo vingui al seu espai, no tinc cap
problema. Cap problema. Hi ve tanta gent que vostè serà...
No, no. Hi havia estat sense el seu espai signant algun altre contracte de feina.
Que... Segur. Sí, perquè n'ha fet, molts.
Uns quants. M'entén? El que li vull referir és que si possiblement, quan jo li vaig demanar a vostè una reunió, la situació econòmica de la meva empresa se'm vés a liquidar les factures, se'm van liquidar, avui no estaríem aquí parlant d'això. Jo podria estar a casa amb la meva família. Però el que jo poso per escrit, i firmo, jo no tinc per què mentir. I ho mantindré fins a l'últim dia
és lògic, i vostè, amb tot el respecte, vagi allà on tingui que anar. I vostè, jo ara aquí no entraré en un debat perquè no toca. Aquí estem per escoltar i jo sempre emplaço, després de que escolti, si és que ho crec oportú, emplaçar una conversa amb mi i explicar-li les qüestions. Perquè, clar, lògicament, a vostè se'ls devia uns diners, és cert, s'ha anat pagant, i aquesta quantitat no es podia pagar precisament per una sèrie de raons administratives i de pla de sanejament. Només era per això, com moltes altres empreses que necessitem de tot un procés, que lògicament necessiten que el ple aprovi la seva modificació. Bueno, si hi ha coses que tampoc cal que li expliqui i li explicaré a vostè. Lògicament espero que vostè de la meva conversa surti lògicament satisfet del que jo li explicaré, i pugui cobrar quan toqui, segons el pla de tesoreria, la seva deuta reconeguda. Correcte? Doncs demà mateix vostè serà emplaçat en una reunió.
Es trobaran parlant cara a cara Jordi Baiget i Carles Aros, l'home de Constriberic i l'alcalde de Sitges a l'entorn d'aquesta qüestió que hi va ser, com els dèiem, motiu de debat a partir de la moció que presentava Convergència i Unió, i com els dèiem, aquesta frase en la qual assenyalava el senyor Carles Aros que possiblement si en el seu dia s'haguessin pagat les factures avui no estaríem aquí parlant d'això, va ser després en el postplay. Motiu de debat. Per la resta, per les preguntes dels diferents partits polítics, doncs bé, des de Àngels Parés assenyalant que cal fer alguna cosa ja amb el Palauet Robert, després que la justícia assenyalés que allà es va fer una obra que no es podia fer i per tant que cal retornar l'edifici a la seva concepció original, al seu aspecte original, fins als grups polítics, diguem-ne, més o menys en general, que parlen de problemes amb la neteja, que la neteja no és tan eficaç com havia estat, i l'alcalde va assumir que CESPA ha de fer més del que està fent en aquest moment, fins a la qüestió de les obres en el futur hotel Veracruz. S'estan fent ara unes obres d'encofrat i, esclar, ha passat el termini, per dir-ho així, per poder-les fer, perquè estem en ple mes de juliol, estem en ple mes vacacional i, per tant, han travessat el termini de permís per poder fer aquest encofrat i totes les molèsties que suposa pels veïns. Armand Paco va assenyalar que des de l'empresa li asseguren que demà o passat demà això estarà acabat, i Lluís Mercè va dir, amb aquelles frases tan expressives, que això no s'ho creia ni harto de vino. era una altra de les preguntes del ple, i entre elles també algunes sobre el projecte dels museus i sobre l'informe de l'Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi. Miquel Forns li va demanar a l'alcalde una opinió a l'entorn d'aquest informe, i l'alcalde va dir que ell no era cap expert i que, per tant, no es podia pronunciar a l'entorn d'un informe, i que dona, en aquest cas, confiança a l'alcalde de la Comissió de Patrimoni de Catalunya, que ja va ser qui en el seu dia va avalar el projecte dels museus. Arribem a les 12, demà i tornem a les 9. Demà els parlarem d'aquests pisos de preu concertat a la zona de Campell i d'altres coses. Que passin un molt bon dia. Demà a les 9 hi tornem. Adéu-siau.